Jo crec que hem de deixar de dir també determinades coses. A mi, quan ahir vaig sentir a la vicepresidenta dient que el Pablo Iglesias i el Pedro Sánchez eren uns machistes, pues la veritat em va reginar tot. Perquè una cosa és que en un moment determinat, i dir això de dos homes que han protagonitzat doncs una legislació com la que tenim en aquest país en favor de les dones, des de que era impensable fa només 5 o 6 anys, home, que tu diguis actituds que no m'agraden, perquè hi va haver una barreja entre masculí i masclista que és molt perversa, perquè és evident que el rol d'un home a la política pues, té traces masculines i el de la dona traces femenines, però aquesta derivada cap a masclista, doncs a mi la veritat és que em va entre sorprendre i algo més, no? Perquè dius, home, diu el Pablo, jo algunes vegades tinc actituds. Jo sincerament crec que si les ha tingut, qualsevol dels dos les han redimit a base d'aquesta feina. I a mi no em va agradar. Em va agradar en absolut aquest deslliçament de lo purament masculí a lo masclista, no?
Pablo, per què us vau aixecar de la taula, com va dir ahir la Yolanda Díaz, vosaltres, va dir ella ahir, al gener, i no hi vau tornar en aquella taula?
Eso, o sea, yo no he estado en esas negociaciones ni pinto nada ahí, pero creo que Podemos lo ha explicado con muchísima claridad. Es como Podemos está planteando, queremos primarias abiertas a la ciudadanía. Y si hay primarias abiertas a la ciudadanía, todo ok. ¿Qué es lo que responden los compañeros? Es como, bueno, esto ya lo iremos hablando más adelante. Y de hecho, aparecieron artículos con fuentes de Sumar en prensa seria, en El País, por ejemplo, con Paula Chouza explicando que sus fuentes de Sumar le decían que de primarias nada, que había que esperar a las municipales y a las autonómicas a ver si Podemos se da un buen batacazo en esas elecciones y después de eso, mucho más debilitados, seguro que pasan por debajo de la mesa del futbolín. Yo creo que eso no es sensato y que lo que está planteando Podemos es como, oiga, mire, nosotros queremos ir con vosotros a las elecciones, pero somos cosas diferentes, que además que no pasa nada por naturalizarlo. O sea, hay un ejemplo muy evidente, que además se vio ayer también en la entrevista. Cuando a Jone Belarra le preguntan si hay que enviar armas a Ucrania, dice que no. Cuando a Jone Belarra le preguntan por la OTAN, dice que la OTAN es un instrumento de los Estados Unidos para defender sus propios intereses en Europa y que Europa le iría mucho mejor con un sistema de defensa propio diferente a la OTAN. Eso yo creo que no lo hemos visto ni en Yolanda, ni en Alberto Garzón, ni en Subirats.
No,
i no passa
això,
nada.
Això no ho va contestar. Jo ho tinc apuntat tres vegades. No contesta. I el Jordi li repreguntava, sobre aquesta i altres qüestions en les que era blanc o negre.
Pero, ojo, pero que eso es perfectamente legítimo. Si yo entiendo, sí, o sea, sí. Como los compañeros cuando dicen, si la mayor parte de la sociedad está completamente dominada por los medios que dicen no sé qué, no nos pongamos a decir esto, aunque en privado lo pensemos, porque entonces no nos va a votar nadie. Es una estrategia que puede ser inteligente. Yo pienso que es un error, que la política no es un mercado de demanda en el que hay que decir lo que la gente está esperando que diga, sino que tiene que tener una voluntad transformadora. Hay que intentar convencer a la gente de cosas que a lo mejor la gente no ve al principio. Hay mucha gente que nos dice ahora, pues yo no me había dado cuenta de esto de los medios de comunicación hasta que vosotros no empezasteis a decir determinadas cosas. Pero creo que ambas estrategias son legítimas, incluso las diferencias ideológicas que hay, que están. Lo que yo creo que todo el mundo tiene claro es que por la propia ley electoral hay que ir juntos. ¿Qué es lo que está diciendo Podemos? Primarias abiertas, no está imponiendo su censo, como repiten en la Censa, en la Sexta, dicen no, que se inscriba, como en Italia, todo el que quiera, que se vote, y a partir de eso, pues cada uno tendrá lo que le corresponda. Y yo insisto en que creo que eso lo gana Sumar, porque si fueran primarias de militantes, a lo mejor no, pero primarias abiertas a la ciudadanía, eso al final creo que ocurriría lo que digo, pero al menos eso son reglas para todos. La sensación que tienen en Podemos es que el modelo va a ser parecido al de Andalucía, y lo de Andalucía fue un desastre. Un desastre no para los partidos, para los 12 o 13 partidos que iban ahí en esas listas, sino un desastre para los andaluces y las andaluzas. Entonces, ojalá los compañeros rectifiquen, dejen de decir que esto que de la entrevista del País que dijo Yolanda, de nos va a ir bien incluso sin Podemos. Yo creo que no es sensato decir eso. O sea, creo que es evidente, y que además las encuestas lo confirman, que si vamos separados va a ir mal no solamente a Podemos y a Sumar, sino que le va a ir mal al país. Entonces, ojalá lo de lo de ayer, que no salió bien, sea un punto de inflexión para que los compañeros pues cedan un poquito y entiendan que Podemos no va a desaparecer, que no va a renunciar a su nombre, que no va a renunciar a sus ideas, que no va a renunciar a sus portavoces, pero que está tendiendo a la mano a sumar para ir juntos a las elecciones.
I després hi ha coses que continuem sense aclarir. Crec que ho vam dir fa un parell de setmanes. Jo no sé què pensa Yolanda Díaz de com resoldre el tema polític amb Catalunya i amb Euskal Herria quan la seva coalició de govern, PSOE, Unides Podem, està necessitant de Bildu i d'Esquerra Republicana com a mínim per tirar endavant lleis fonamentals com la llei de l'habitatge, com acaba de passar. I aquestes són qüestions que són fonamentals, saber què pensa ella de com actua el sistema judicial espanyol, de les filtracions contínues interessades de sumaris dits secrets que es filtren en els mitjans, d'un munt de coses que són realment política. Això és realment política. A mi, si el Pablo es Cascarrabias i vindrà per Sant Jordi, em sembla pues, molt bé, un divertimento i tal. Però quan això és un percentatge altíssim de l'entrevista, i en canvi hi ha coses que són claus d'aquesta legislatura, claus, i que determinen les aliances de futur, i encara a hores d'ara costa saber què pensa Yolanda Díaz sobre aquestes qüestions, a mi m'inquieta l'absència d'aquest nivell de concreció política.
Chamber. Sí, aviam, malgrat que les últimes enquestes diguin que pel fet d'anar separats, de fet és la primera vegada que poden anar per separats, el resultat encara seria que tindrien un 1% per sobre del que s'havia tret amb la marca Podemos anteriorment només. És evident que el missatge de la unitat és positiu, és a dir, el missatge d'unitat és un missatge que sempre sona en positiu, i el contrari a la unitat doncs sempre té conseqüències negatives. Aquí, a Catalunya, amb l'independentisme, sigueu capaços de veure que realment quan l'independentisme ha sigut fort és quan realment ha anat unit. Quan parles a Madrid de quin moment és el moment en el qual han vist amb més fortalesa el moviment independentisme, sempre contesten que ha sigut doncs quan es van presentar tots els partits junts amb la marca de Junts pel Sí. Per tant, és evident que qualsevol solució des de la perspectiva de sumari Podemos que no sigui la unitat els hi restarà possibilitats electorals. Després un parell de punts respecte de l'entrevista d'ahir del Jordi Évole a la senyora Díaz. A veure, penso que el dibuix que s'està fent des de la perspectiva del màrqueting polític a la senyora Díaz, en contraposició al que havia estat el personatge doncs, que bàsicament va formar Podemos o va fundar Podemos, que és el Pablo Iglesias, pot arribar a uns extrems en els quals ella mateixa, de tant hiperbolitzar aquest etern somriure, aquest dir-li ahir al senyor Évole com 20 o 30 vegades pel seu nom, diguem, aquest intent de vendre una empatia que segurament la gent agraeix però que es veu exagerada, pot caure, penso, en un error d'hiperbolitzar un producte de màrqueting que, per contraposar aquest Pablo que ens ven ahir com a grunyón o com a Cascarrabias, doncs probablement s'estigui passant de frenada. Hi han coses que resulten difícil de creure, és a dir, que el fet de que l'hagi nomenat el senyor Pablo Iglesias a dedo com a vicepresidenta, quan ara en realitat, per exemple, s'està obstaculitzant la producció d'unes primàries, sona contradictori. És a dir, primer de tot perquè tenia la possibilitat d'haver dit que no a aquest càrrec, i segon, perquè, home, siguem tots sincers, per petit que sigui l'ego d'un polític, i ella té una trajectòria política important, que t'anomenin vicepresident, crec que no s'hauria de construir com un relat negatiu. I després hi ha coses que em comencen a preocupar, és a dir, dir ahir que les conductes del Pablo Iglesias i del president Sánchez són masclistes, pot caure també en un element d'un cert populisme. Tots, quan ens enfadem, per definició tenim conductes masclistes, i si hi ha una dona al costat que t'està sentint cridant, doncs evidentment la conducta serà probablement doncs susceptible de ser tinguda per masclista. però al tàntum no cauran certs populismes. I després una cosa, i això ja ho venim dient, la Mònica ho acaba de dir ara, i ho vam dir la setmana passada també, els temes delicats s'han d'afrontar. I per bé que ara el propi Pablo deia que és legítim buscar una possibilitat política de que es diguin les coses que convinguin electoralment, jo penso que actualment a tota Europa, a tot el món, però de forma especial a Espanya i Catalunya, necessitem missatges creïbles i sincers. I passar per alt la pregunta de la OTAN, passar per alt una resposta quan surti de com resoldre el problema català, és començar un missatge que credibilitat no en té gaire.
Màrius.
Jo torno una mica al que deia abans, no? No tinc clar que li hagi anat tan bé a Yolanda Díaz aquesta aparició. Jo crec que ella és una dona molt segura de si mateixa i va pensar que ho bordaria. I el resultat final és desigual, jo penso que és desigual. Però sobretot, després d'aquesta entrevista, és més difícil l'apropament, és més difícil recosir la relació entre Podemos i Sumar, amb la qual cosa jo crec que ahir el resultat d'aquesta entrevista, on Jordi Évole va fer el que té que fer i on ella es va pensar que apareixeria, diguem, perquè clar, hi ha un punt una mica ridícul, jo no sé si és l'Enanito Gruñón, el Pablo Iglesias, però ella tampoc és Blancaneus, o sigui, la imatge que dona és una mica ridícula, eh? O sigui, hi ha un punt que dius, escolti, aquest conte ja me l'han explicat, i quan era petit. Llavors, jo sí que sóc dels que penso que ahir, si aquí hi havia un cert desgarro, un descosit, el descosit s'ha fet més gran.
Clar, a vegades els polítics obliden que quan es comencen a... Ara utilitzaré la paraula que ha utilitzat el Pablo tantes vegades, durant aquesta entrevista. Hostiar-se. Quan et comences a hostiar, com ha dit el Pablo, en públic, d'una manera sistemàtica, aquesta estripada permanent ja no té marxa enrere, perquè entra en qüestions emocionals de destrucció de l'adversari. I nosaltres a Catalunya d'això en sabem un niu, En sabem un niu. I aquestes estripades no tenen reculada. No la tenen, perquè després ja no és creïble. Quan tu entres en aquest cos a cos, emocional i personal, i cada cosa que dius és per atacar entre línies l'adversari i per reforçar la teva posició, uns i altres i altres i uns, això és molt difícil de recollir de tot.
Hi ha un moment que el més excitant és matar l'altre.
No, però sobretot oblidant que aquestes possibilitats d'anar separats, aplicada la llei d'on, la llei electoral, té unes destrosses, com he dit al començament, unes destrosses considerables, perquè si et va d'un escó, pots tenir la majoria o pots no tenir-la.
Una altra cosa de la qual a Catalunya en tenim molta experiència.
Sí, però aquí no li va malament als que manen.
Sí, però pot situar en una situació de coalicions bastant difícil,
a Espanya, que té unes circunscripcions de tres diputats, no?, on la llei d'on castiga justament aquestes divisions, si no ho fas per intel·ligència emocional, fes-ho per intel·ligència pràctica. És a dir, insisteixo molt, ja tenim experiències d'això, i si tenim, a més, el mateix senyor que et vol fer la mateixa jugada, ostres, jo com a mínim penso, no els hi posem fàcil, no? I sí que de vegades has de... Quan pactes, dialogues, negocis i pactes? Amb el que pensa diferent de tu, perquè amb el que pensa igual, doncs te'n vas a fer un cafè i et poses d'acord de seguida, vull dir, perquè ja estàs d'acord, no? I a mi és que em costa molt trobar en aquest desencontre, me costa molt ser capaç d'analitzar quins són els punts o els elements que ho fan tan impossible, a part dels emocionals. I les emocions són molt vàlides, serveixen molt per avançar i també a la vida política, però s'han de saber gestionar. Perquè emperrar-te en que la teva gestió de la teva emoció és l'única vàlida fa, bueno, que tingui les conseqüències que
però,
això té.
Però no? Fixa't en una paraula que ha començat a utilitzar el Pablo quan s'ha llevat a les 4 del matí. Què li ha passat al Pablo? Que ha rebut missatges a través de WhatsApp, segur, de Telegram, etc., i ha parlat de tristesa.
Clar.
Aleshores, el món de xarxes socials i el món et porta l'emocionalitat. l'emocionalitat immediata, el tuit immediat, la reacció immediata. Ara estem aquí parlant d'això i estem parlant més de les pulles i de les punyalades que no pas de qüestions de fons. I això és el que domina en aquests moments l'esfera pública. No només en els mitjans favorables a no sé qui, a tots els mitjans, a totes les xarxes, en la nostra comunicació quotidiana, el que domina és la visceralitat i l'emoció. I la política s'està construint, si no hi ha molt d'equilibri a dins de les formacions polítiques i molta racionalitat, s'està construint des de l'adhesió a la emocionalitat. I això t'acaba fent perdre el criteri.
Però els lideratges han de saber administrar les emocions, les personals sobretot, però també les col·lectives. És a dir, si tu ets un ciutadà que ahir et vas mirar, que no entens què està passant en aquest espai polític, no ho entens, ahir et vas mirar l'entrevista i vas veure com anava evolucionant el personatge a lo llarg de l'entrevista, i avui, sense... A més, a mi, que el Pablo Iglesias sigui cascarrabies, jo trobo que inclús la millor forma part del seu encant. Vull dir, no em sembla...
I que és transparent. El Pablo és una cosa que és bastant...
I per tant, he dit, no entenc quin és el motiu d'aquestes històries. Igual que si et diuen, vull que siguis candidat a la presidència. Ostres, pots dir sí, no o abstenció, no?
Exacte.
Has dit que sí, doncs endavant les atxes.
El que no pots fer és dir que sí i després dir...
Cadascú, com dèiem, que gestioni les seves emocions. Però, de veritat, insisteixo molt en això, no entenc que amb la intel·ligència que hi ha en aquest espai, que n'hi ha, amb l'experiència que tenen, amb les conseqüències que hem vist que té la divisió, no hi hagi la possibilitat de, com a mínim, si no ho fas a profes o en contres.
Mira, ara estic veient l'Ivan Redondo a Antena 3. L'Ivan Redondo va donar una conferència la setmana passada organitzada per La Vanguardia i va dir una cosa que és un fet, no? Que de totes les eleccions que s'han fet a Espanya, les úniques en què va tenir un pes brutal i central l'economia va ser les del 2011, val? O sigui, allò és l'economia estúpida, la cèlebre frase, doncs, que apareix en dos de cada tres titulars cada vegada que hi ha eleccions, doncs els estúpids segurament són els que van repetir la frase.
Però amb un pes emocional important.
No, és que el que deia Ivan Redondo és que les eleccions es guanyen amb l'emoció, amb la capacitat de generar emoció.
Tota la comunicació gira al voltant d'això.
Avui sí, avui més que mai, per això que tu deies. Ah. Perquè tot és molt immediat, perquè les xarxes socials no deixen temps a dir, escolti, que les pensions,
abans,
les pensions ja veurà quan
arriba
quan
abans l'opinió que la informació.
El senyor Feijó, escolti, que això dels pisos socials, el senyor Feijó no sap, ningú li ha explicat del que és. És a dir, hi han coses que la gent hauria de valorar, i a l'hora de la veritat, l'emoció, el no sé què, la capacitat d'empatia, totes aquestes històries, que no dic que no siguin importants a la vida, al final, que el que mana sigui més o menys empàtic, tingui més o menys capacitat d'emocionar-me, no em canviarà la meva vida. El que em canviarà la meva vida són les polítiques. I les polítiques, si mana la dreta en aquest país, canviaran com un mitjó,
però,
ja t'ho dic.
Però,
ja
Màrius, quan...
No una mica, com un mitjó.
Estic d'acord amb això.
Tenim de soci Vox aquesta dreta que, en fi, va dient que quieren ser moderados i tal. Bueno, moderados, no sé.
Però mentre no es penalitzi l'incompliment dels programes electorals, tu pots estar dient el que vulguis. Jo me n'he fet farts de fer entrevistes electorals i repassar programes electorals i fer debats electorals i sentir promeses, etc. Després no es compleixen i no passa res. Per tant, tu en campanya pots dir, com va fer el Pedro Sánchez, que posa a disposició 50.000 pisos pel jovent que no té tal. La realitat de les dades és que Espanya continua sent el país que menys pisos de protecció oficial té a la Unió Europea, però en té molts menys que la mitjana europea. Aquesta continua sent la realitat.
Però aquí la responsabilitat
està molt bé.
No li passem tot,
no,
a l'Estat,
no li passem tot, però hi ha hagut
aquí
molts
els ajuntaments i les comunitats autònomes tenen una feina que no fan.
D'acord. Vull dir que ara no podrem entrar a fons amb aquesta qüestió, però emocionalment tu dius, escolta, posem a disposició 50.000 habitatges i tothom s'emociona. Hi ha 6 milions i mig de joves, i compto joves entre 18 i 30 anys a Espanya, 6 milions i mig. I el parc d'habitatges de protecció oficial és no insuficient, o sigui, el pas següent insuficient per cobrir tot això, perquè no, em sembla que en tenim 294.000 o una cosa així. N'hi ha pocs, no en tenim prous, saps? Però l'emocionalitat, el que fa que una persona doncs, vagi projectant emoció sobre el benestar, etcètera, etcètera, cola. Cola, és així.
Pablo, vols afegir alguna cosa ja per anar acabant?
Sí, jo creo que hay que ser optimistas. A veces los acuerdos están precedidos de momentos difíciles y momentos tormentosos. O sea, yo creo que lo de ayer está haciendo reflexionar a mucha gente de Sumar. Y hay gente que me está escribiendo y que está diciendo cosas como lo de ayer no fue bien. Eso yo creo que debería servir a todo el mundo para entender que un acuerdo entre Podemos y Sumar es necesario, sin que ninguno pretenda integrar al otro, que eso yo creo que no tiene ningún sentido a estas alturas, pero reconociéndose como dos sujetos que mediante un mecanismo de primarias pueden ir juntos a las elecciones y yo creo que pueden tener capacidad de ilusionar, a lo mejor a sectores diferentes del electorado, pero caminando juntos. O sea, yo creo que la pluralidad tiene que ser un valor en la izquierda, que todo no se tiene que reducir a un nombre y a un estilo, y ojalá lo de ayer sirva como punto de inflexión para acercar ese acuerdo que yo creo que es necesario.
Són les 10 i 20 minuts. Anirem acabant d'aquí poc perquè el Jordi Basté tornarà i haurem de seguir aquesta roda de premsa de Joan Laporta sobre el cas Negreira. Abans, però, deixeu-me que anem un moment a l'aeroport del Prat. Us ho explicàvem aquest matí. Hi ha una mobilització de taxistes per protestar contra l'intrusisme professional. Tenim seguint el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Hola, bon dia des de la zona d'encotxament dels taxis a l'aeroport de Barcelona.
Quina és la situació a hores d'ara?
Doncs mira, el que podem dir és que des de fa uns 10 minuts ja no es pot sortir amb taxi des de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments s'inicia aquesta protesta que ha de durar un parell d'hores. Ara els taxistes pujaran al vestíbul d'arribades de la terminal 1, on faran una assemblea i han anunciat una acció sorpresa que no han volgut desvetllar. Recordem que el motiu d'aquesta protesta, que es fa avui, demà, dimecres i també dijous, és per intentar acabar amb intrusisme professional. Asseguren els taxistes que cada dia els que ells diuen taxis pirates els prenen entre 800 i un miler de serveis. Demanen poder-se reunir amb la directora de l'aeroport, Sònia Corrochano, que de moment no s'ha volgut reunir amb ells, perquè consideren que ara la culpa del que està succeint és d'Aena, que no està fent res per acabar amb la pirateria i tampoc està senyalitzant en bones condicions el fet de que els viatgers puguin anar a buscar el taxi. Nosaltres també fa una estona hem estat el que és la parrilla, la graella de taxis, d'espera de taxis, i la veritat que tal com denuncien els taxistes, les condicions són bastant pèssimes. Els lavabos estan en molt males condicions, no tenen cap bar ni cantina per poder doncs, estar esperant com hi havia a la Terminal 2, i aquestes són també algunes de les condicions que denuncien els taxistes.
Gràcies, Josep. Qualsevol cosa ens demanes pas.
Molt bé, bon dia.
I encara una altra notícia d'última hora. Parlàvem aquest matí a primeríssima hora de l'incendi que crema a la Catalunya Nord. Doncs bé, els bombers francesos ja el tenen controlat, ha cremat prop de 1.000 hectàrees, la majoria a la Catalunya Nord. És aquest incendi que ahir a la tarda va saltar la frontera i va arribar a afectar l'Alt Empordà, al municipi de Portbou. Són les 10:23, queden molt pocs minuts, però també volíem parlar avui, no en tindrem gaire de temps, en vam parlar divendres passat. Vols dir una cosa?
Sí, que vols vull dir una cosa que no he volgut interrompre abans, però dir-li a la Mònica que amb això dels pisos de lloguer i tal, que estigui tranquil·la. Demà va al Consell de Ministres.
Sí, és veritat.
Per tant, demà ja estarà en vigor.
Demà estarà en vigor,
per tant, vull dir, per aquesta, tranquil·la.
No, jo el
després
que...
Després les altres ja volem.
No, Teresa, jo el que deia és el decalatge, que ja anem molt endarrerits amb això. I és veritat que hi ha pisos de construcció i de protecció oficial i que s'està intentant i que en els últims anys se n'han construït, etc, etc. Però que anem a la cua, diguéssim, amb altres països a nivell europeu i que no, treure pit d'això és una mica xungo.
Aquest també és un tema per parlar-ne tranquil·lament.
Però és sobre aquest tema només es pot dir una cosa, s'hagués pogut fer abans.
Sí,
és evident, sí. Això és que has pogut fer. Ja fa 3
la mesura és positiva, no, però, això no
però,
ho dubto, Teresa.
Cada cop i volta 50.000 pisos en mans de la Sareb vagin al mercat i a preus...
amb lloguer. A mi el que m'ha flipat aquest matí preus, doncs, és llegir que hi havia 6.000 pisos de la Sareb buits a Catalunya i que estiguessin 6.000 pisos de la Sareb buits a Catalunya. Vull dir, és que no n'hi hauria d'haver ni un de buit a Catalunya, de pis de la Sareb, perquè haurien d'estar ocupats per gent que els necessita. O sigui, què vol dir que estan buits, saps? Vull dir, quants anys fa que estan buits aquests pisos?
I milers de fons voltor, que també estan buits.
Això part, però és que aquests ja sabem que hi ha una altra problemàtica. Però de la Sareb, que depèn de les administracions, 6.000 pisos buits.
Que estan a disposició de les administracions.
En fi, t'hem tallat, estimada.
No.
Perdona,
escolta'm, jo ja sé que aquí...
On ens volies portar?
Aneu més vosaltres...
On ens volies portar?
No, us volia preguntar si veu veure, o si coneixeu la història que en parlàvem aquí divendres, d'aquest cas entre indignant i fascinant dels Jocs Paralímpics de Sydney, de l'equip de bàsquet, que ahir em van fer un reportatge a la Sexta, la Mamen Mendizábal, i que, ja vam parlar divendres, però que veient-ho encara és més xocant que algú pogués tenir aquesta idea i que 10 persones s'hi prestessin. Per qui no ho sàpiga, l'equip paralímpic de bàsquet a Sydney 2000 a Espanya va guanyar l'or de manera absolutament
fraudulenta
i sobrada, perquè 10 dels 12 integrants no tenien cap discapacitat.
A veure, primer, deixa'm dir una cosa. Quan parlem de persones amb discapacitat, no de discapacitats. I aquest matís a mi em sembla que és important, que l'anem assimilant tots, i inconscientment sempre parlem de discapacitats. Però són persones. Persones que tenen discapacitats, igual que hi ha persones que tenen altres qüestions, i no hi entrarem. Després entraríem en altres matisos que no cal. En aquest camp es fa molt frau. I es fa en el món de l'esport és fàcil que això passi. Ara cada vegada menys, perquè per poder inscriure un jugador o una jugadora en una pràctica de l'esport professional, doncs requereix dels certificats oficials per poder, el meu fill juga, com sabeu, o ho hem comentat alguna vegada, el Barça Genuine, i per poder inscriure el Marc, o la Laia, o la Berta, o qualsevol de les jugadores que juga amb ell o jugadors, han de tenir el certificat oficial conforme quin percentatge de discapacitat tenen i per què la tenen, i amb aquest certificat i la presentació de la documentació els inscriuen. Si no, no hi, vull dir, aquí s'ho van saltar tot, és que és absolutament increïble, aquest cas, A part del que expliquen ells, que a mi és el que em dol més, a sobre, discriminats. O sigui, a sobre, els dos que ho eren, que tenien discapacitat intel·lectual, van haver de patir intel·lectualment, emocionalment, la discriminació dels altres companys, no? O sigui, a mi això m'ha semblat el pitjor. Tu te'n vas amb tota la il·lusió a Sydney a jugar un campionat, i com que els altres 10 eren teòricament, no discapacitat, no persones amb discapacitat, els maltractaven, els discriminaven, els deixaven a banda, etcètera, no? Això jo crec que avui és difícil que passi, espero que sigui difícil que passi, perquè estic veient com funciona a nivells, evidentment, que no són uns Jocs Olímpics, i els nivells de control per poder inscriure les persones amb discapacitat en els campionats és bastant rigorosa.
Algú va afegir alguna cosa? És que la història és realment dantesca. I fa sap molt greu per realment el testimoni d'una dels esportistes amb discapacitat que va haver de tornar a la medalla, que era la seva il·lusió de la seva vida.
Totalment, imagina't. Imagina't. No, indignant. Indignant perquè costa molt que les persones que tenen més dificultats que les altres puguin sentir-se que fan una feina al costat dels altres, no? I si estem lluitant perquè hi hagi el màxim d'empreses que acullin persones que tenen discapacitats o que tenen capacitats d'altres ordres. I costa molt que un cop estan a dins de les empreses, els seus companys i companyes els tractin de tu a tu. Perquè sí, estan treballant allà, al seu costat, i estan fent feines com ells o elles, però psicològicament hi ha una barrera. Ell és l'especial, ell és la persona que està aquí, entre cometes, psicològicament, inconscientment, deuen pensar no mereixent el lloc de treball que ocupa, no? I hem de lluitar moltíssim contra això perquè Així no farem una ciutat diversa. Farem una ciutat on els números de la inclusió ens funcionaran. Però si no canviem tots el xip i no veiem que aquestes persones necessiten sentir-se que tothom les tracta de tu a tu per poder créixer emocionalment i en, auto, i en autoafirmació, no? No ens en sortirem.
10 i 29 minuts. Què, Pere Mas?
Perfecte, s'ha de revista i content.
Sí?
Sí. Perquè acabem a dos quarts. Ai, perdó, que estic a punt.
Ui, sí, t'he enganxat en mal moment, veig, una mica. Agafa...
La meva mort és qüestió de minuts.
No, home, no.
Bueno, amb aquestes retencions de cada dia...
Pobret meu, ha patit molt avui el Pere. Bueno, m'ha enviat un missatge desesperat.
Sí, però amb el Sant Pere ens hem trucat, eh?
I tant.
En plan, Sant Pere, on ets? Jo estic al semàfor, tu estàs aquí al darrere. Ara farem, de ser, uns mòbils o unes coses. Bueno, com vulguis, eh? Mira.
Mira, escolta, ho quadrarem.
T'avisen.
Palante, Pere Mas.
Tertúlia gairebé monotemàtica, la d'avui... Pràcticament monopolitzada per la cosa aquesta, el merder entre Sumar i Podem, que Sumar, perdona el xiste que ja s'ha fet mil vegades, que Sumar, de moment, és com Junts, veus? Diuen Junts i no, els noms no acaben de quadrar el tot. Arran de l'entrevista de Iolanda Blancaneus, segons en Màrius Díaz, ahir a Casa Évole. Per cert, ara venen les explicacions del cas Negreira. Bueno, o les no explicacions, ja veurem què ens expliquen a les 11. L'entrevista està definida com a coro de hòsties per l'amic Pablo Iglesias, tothom l'ha vist, començant per en Pablo, a qui en Jordi Maria Basté li ha fet una petita entrevista. Li has enviat un missatge a Iolanda? Bueno, no, de tot. A todos nos ha pasado hacer una entrevista mala, es duro reconocer. És una idea que ha repetit dues o tres vegades que l'entrevista no havia anat bé. A les 9:40 han sortit en Ferreres, l'Anna Rosa i companyia, és un clàssic. És un cascarràbies segons na Iolanda, que a l'entrevista jo avui no l'he vist gaire cascarràbies, sí que l'he vist una mica moderadament enfadat i una mica dolgut, potser, per tot el que està passant dins l'espai de l'esquerra. De l'esquerra a l'esquerra del PSOE, eh? No, que hi ha una altra esquerra, Teresa. T'ho dic mirant de tu. Eh? El PSOE
no,
és esquerra,
no,
encara, no?
No,
és segons, esquerra, no el PSOE,
encara. Segons veiem, n'hi ha més d'una.
Vale, perfecte. Sí, clar. Per referir a les institucionals...
I de dues. Eh?
Ja ens hem entès.
Tres.
Bueno, l'adjectiu aquest de cascarràbies a tu no et molesta, justament, Conillera. Tu dius que forma part del seu encant.
Que...
Sí, ho has dit.
Jo he dit que possiblement té el seu encant.
La Teresa està tendint de puentes fa estona, eh? Avui dona la tertúlia... Suposo que, por, com es diu en castellà, por la cuenta que le trae, eh? El seu interessa
que... Les conseqüències que això té per tothom.
Per tothom, efectivament. Missatge final del Paulo, però. Ha insistit molt fortament amb el tema de hay que ser optimistes. Ha posat una pista d'aterratge molt potent al final de l'entrevista. La Teresa també s'ha mostrat en matemàtica, ha començat a recordar la llei d'on dels tres diputats, qui perd, qui no guanya, les províncies gallegues, de com va anar tot de malament, i una altra cosa, que queden només 6 setmanes per les eleccions. Jo pensava, les veia com molt lluny.
No,
6 setmanes, que això...
Veus com cal recordar segons quines coses pràctiques?
I sobretot, recordem que han d'anar a votar el PSC, eh? Tots els municipals votin el candidat del PSC.
No perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu el Pere Mas.
Ah, Pere Mas, demana el vot pel PSC. Bueno, en fi, OK Diario i tota aquesta colla ja tenen el titular, si volen. La Terribas. Creu que l'entrevista li va anar bé a la Iolanda, va fer un exercici hàbil segons ella, va estar evasiva en algunes qüestions, perquè aquí veníem la llisteta de coses, per exemple, el tema Ucraïna, efectivament. El tema Ucraïna anava repetint.
No.
És una agressió inafectable.
No agressió, és una invasió il·legítima. Sí, il·legítima. Escolti, vol contestar?
Correcte.
Enviaria armes, sí o no?
No hi ha manera. Doncs
pues no, ja sabem que no les vol enviar. En Màrius, en canvi, no té clar que li hagi anat també a la vicepresidenta l'entrevista. Per cert, en Màrius no és tonto, perquè potser en Pablo és el grunyón, però com he dit abans, ella és la Blancaneus, almenys si es volia dibuixar dins el restaurant xinès, que n'hem parlat, o japonès, del mil samurais aquells que anaven matant-se abans de començar, que també va ser un...
No, no, allò era el que et posicionava, de què aniria al final la pel·lícula.
Jo sempre vaig creure que la Blancaneus explotava els nans.
Ai,
va semblar... Bueno,
hi ha pel·lícules
que... Va semblar que al final va muntar una cooperativa, la Blancaneus va muntar una cooperativa...
Ei, alerta per la qüestió és contra les cooperatives, ara, Màrius.
Hem parlat la qüestió de les persones discapacitades, d'ahir també de la Sexta, bueno, això és un monogràfic, i ha aparegut Josep Ferrer, que és un clàssic. Bueno, però també el Josep Sort, que està fent...
Albert Sort, Albert Sort.
Perdó, hòstia.
Si no et sap greu.
És que conec un senyor que es diu Josep Sort. I havien treballat junts, perdona, eh?
No.
Albert Sort, és el de Ciderlan, eh? El de la barba, el hipster, val? Deia que ha aparegut en Josep Ferrer. És veritat o no, què dic?
Vols deixar-lo tranquil, pobre Albert?
Bueno, Josep Ferrer, a l'aeroport de Barcelona, és el Mister Marrón. Sempre que hi ha un marrón, sí. Això...
L'esponsal de marrons.
Allà hi ha un marrón i el pobre Josep Ferrer. Josep, una abraçada allà on siguis. Bueno, ets a l'aeroport del Prat. Agafa cafè calent, posa't un amart termolactil sota els pantalons.
Al bar dels taxistes.
Sí, exacte. Pregunta sense resposta d'en Pablo per acabar. Que tinc la polla aquí al meu costat, de pas present.
Ja, mirant el rellotge. No sé en qué ayuda la ensalada de hostias de ayer en que nos vayan bien las elecciones.
Ensalada de hostias, però diu que no menja ella. Ni
sí, ni menja, ni dorm, ni...
Un... carn,
no menja res, el migdia no menja res, que és el pitjor missatge que va enviar al país. S'ha de menjar, no li feu cas.
I s'acabava dient...
No li feu cas.
I s'acabava l'entrevista dient... Se sentia de lluny que la Iolanda deia... Un tallat molt carregat de cafè.
Sí. I una hamburguesa ben feta.
Noemi Polls, endavant.
Hola, què tal? Doncs mira, tres de les cinc professions més buscades i millors pagades del 2023 a Barcelona són digitals. Això vol dir que si ets dels qui aprofiten les oportunitats, aquest és el teu moment per estudiar una disciplina tech. Nucleo.school és l'escola de les startups que ofereix màsters a les disciplines digitals més demandades del mercat per formar part del nou món que ja ha arribat.
Gràcies a tots plegats, Mònica, Miquel Samper, el Pablo Iglesias, la Teresa Conillera, el Màrius Carol i el Pere Mas, que ja agafa aquí la directa cap a...
Sí, escolta, espera't una mica.
És que ja se les 11 a la tele i no arribo.
Color empleat.
Ja el tenim a la Sansa Baita. Gràcies a tots. De seguida ens hi posem aquí amb el Jordi Basté, que recuperarà el relleu des de la ciutat, des del Camp Nou, des de l'Auditori 1899, la Marta Ramon, i aquí també amb el Roger Saperes, el Miguel Rico i el Joan Jopallàs, per seguir aquesta roda de premsa de Joan Laporta, en què per primera vegada donarà explicacions sobre el cas Negreira. Ara tornem.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Fantàstic és conquistar el cim d'una muntanya.
Fantàstic és arribar sense conèixer ningú i sortir amb les millors amistats.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'estiu és teu. Les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xenescat.gencat.cat/estiu és teu. Generalitat de Catalunya.
Fa 10 anys, Renault va obrir camí als cotxes elèctrics. Avui, entrem en una nova era amb Renault Megane E-Tech 100% elèctric. 220 cavalls o 160 kW. Ara amb lliurament immediat i 3 anys de manteniment inclosos. Condicions a Renault.es.
I mou-te sense restriccions per la zona de baixes emissions amb la gamma Renault E-Tech. Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Llança't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Tarrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Tarrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa-te'n a peratarrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Tarrés.
A Òptica i Audiologia Universitària celebrem Sant Jordi amb un descompte de llegenda. Del 17 al 22 d'abril t'oferim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i visita qualsevol dels nostres centres o la nostra botiga online. Consulta les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Cansat? Fatigat? És Astènia. I contra l'Astènia, Astenolí. Astenolí amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, Astènia, Astenolí, de Laboratoris ERN.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Com t'imagines el futur del treball? Del 24 al 26 d'abril participa el primer Congrés Català del Treball al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Més de 50 ponents nacionals i internacionals debatran sobre les transformacions del món laboral i el seu futur. Inscripcions gratuïtes. Més informació a congrescatalatreball.org. Generalitat de Catalunya.
La llei de l'hivern, de Gemma Ventura. Allò de què t'escapes, és allà on tornaràs. La llei de l'hivern, una nova veu literària extraordinària. Premi Josep Pla.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat verda més barata del mercat. Ho has sentit bé? El millor preu. A data 11 d'abril, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat en energia verda amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Soc en David, de Carglass. Tens un impacte al parabrisa?
Ja fa dies que li tens, no?
Va, és petit, no passa res.
Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita directament a Carglass Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
Carglass canvia, Carglass repara.
Ho tens tot a punt per la declaració de la renda? Segur que tens clar a quines deduccions i desgravacions tens dret? Aquest any no t'oblidis de trucar a Legalitas perquè els seus advocats fiscalistes t'assessorin. A més, si vols, també s'encarreguen de fer-te la declaració de la renda. Truca al 900-106-08 per informar-te'n. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
Gourmet La Vanguardia i Llàgrimes del Canigó et porten els olis més prèmium de l'Empordà per elevar els teus plats amb dos olis aromatitzats, un oli verger extra i una melmelada d'oli, acompanyat de pebrots del Piquillo, filets d'anxova, formatge fresc i risotto de verdures. Tot maridat amb un vi blanc fermentat amb bota. Compra-ho ara per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Saps què és el que m'agrada més de la primavera? Doncs que hi ha més llum, més ocellets, més flors, més rialles, més rotllet, més avui sortim, més però més de tot.
La primavera, la il·lusió altera. Arriba el cuponàs Flower Power de l'11. Podràs guanyar 6 milions d'euros. I a més, si entres a cuponespecial.es, podràs gaudir de centenars de plans increïbles i pícnics gourmet. Cuponàs Flower Power de l'11. T'altera la il·lusió. Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un ventilador portàtil està bé, per si no vols encendre l'aire condicionat del cotxe. Però igual és millor tenir un any de revisions i manteniment gratis com fem a Verti i pagar només pels quilòmetres que fas. Així, si un dia vols encendre l'aire, que funcioni. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suárez.
La cançó d'aquesta setmana és un dels grans clàssics de Bruce Springsteen, Bobby Jean. En coneixeu la història? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Había una vez un pibe en Rosario que creyó que merecía ser campeón del mundo y frotó una lámpara y la lámpara le dijo, salí vos porque el genio sos vos, y salió el genio.
Perquè la ràdio és així.
Pràcticament 3:15.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Saperes, què tal?
Què tal, Basté? Bon dia.
Hola, Rico, què tal?
Bon dia, Jove.
Hola, Pallàs, què tal?
Què tal, bon dia.
És que deu haver sort aquí.
Bon dia de nou.
Queda tranquil o tertúlia d'avui? Està tranquil,
sí, sí, no veus que s'ho fan tots sols, jo només estava...
Sí, tu, Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Al Camp Nou, la Marta Ramon, observant la quantitat, sí, de gent que deu haver-hi avui aquí en aquesta roda de premsa, m'atreviria a dir que la roda de premsa més important d'aquesta temporada... És que estic intentant fer memòria, eh? La roda de premsa més important d'aquesta temporada, en general. O sigui, no recordo una roda, sí, de premsa, potser em diran... Sí, sí, va haver-hi una... No me'n recordo.
Sense cap mena de dubte, potser... Com? El paral·lelisme seria la del forènsic de la temporada passada.
Sí,
que també va generar...
Sí, sí, aquesta més.
Jo crec que és, a nivell de club, la representació més important de la història.
Carai! Carai, Rico.
Sí, suposo que no es queda curt, el Miguel.
No.
Jo aquesta i la del motí de l'Espèria, que també va ser maca aquella.
Bueno, sí, però...
Jo aquesta no la recordo.
Era un problema d'equip.
Sí, sí.
Ara estem parlant del club.
Sí, efectivament. Perquè, bueno, aviam, anem primer a dibuixar l'expectativa de la roda de premsa. Hi ha alguna cosa que et faci veure que això estem davant d'una roda de premsa transcendent o no? Marta.
Sobretot l'expectació, només arribar aquí al Camp Nou, a fora, a les portes de l'auditori, des de feia molt bona estona, han obert les portes de 11:15, ja hi havia una cua bastant considerable de periodistes. Hem de remarcar que hi ha més d'un centenar de mitjans acreditats, també hi ha presència de mitjans internacionals, i la veritat és que hi ha molta expectativa generada. També veiem ara ja la posada en escena, veiem quatre arxivadors molt gruixuts, de dimensions considerables, a la zona de l'estrada, al costat d'un dels tamborets que hi ha al costat de la, diguem, des d'on la tarima, des d'on es dirigirà el president Joan Laporta a tots els periodistes, i veiem com ja entra la plana major del club, veiem força directius ocupant els seus seients, tota la logística del protocol ben activada, col·locant tothom els seus seients, i la veritat és que es palpa en l'ambient que és un dia gran i que hi ha, doncs, moltes coses a explicar i a aclarir, sobretot subratllant això, aquests quatre arxivadors que veiem molt gruixut, ja preparats per donar explicacions i fer de suport a Joan Laporta.
Val. Pel que tinc entès, si algú, la Marta o el Roger o el Miguel o el Joan, ja ho saben, pel que tinc entès, no només actuarà ell, i després de que actuï ell, hi haurà roda de premsa a discreció. O sigui, fins que faci falta. Això és el que ens han comentat. Una, que teòricament el que ha de dir ell tampoc serà molt... O sigui, els quatre fitxers aquests que diu la Marta, no sé jo si tindran algun pes més enllà de la fotografia que hi ha dels quatre arxivadors, però que tampoc farà 50 minuts de xerrada, ell.
Els quatre arxivadors...
És probable que als arxivadors hi hagi informes arbitrals que puguin justificar, o vulgui la porta justificar a través d'aquests arxivadors, que els pagaments es feien per alguna cosa.
D'acord. Ah, això, que siguin els informes.
Atrezzo.
Que siguin els informes.
Sí, sí. Està bé,
que després de veure el partit del València d'ahir, entenc perfectament que hi hagin informes d'àrbitres, exàrbitres. Els ho entenc perfectament. Perquè ahir l'àrbitre del Cerro Grande, tu ets una persona que no té cap tipus d'informació i dius que aquest tio no ha xiulat mai un partit de primera divisió. Perquè
va fer tot el contrari al que es fa als partits de futbol de primera divisió.
Sí, perquè en general han perdut el criteri i no sabem quan són mans ni quan no.
No, és
un desastre. Per mi, potser sense voler, però per mi va encertar.
Per mi no. Però fes igual, tenint en compte el currículum, però en fi, no en parlem ara del València, però tota feina tenim en parlar del Barça en el dia d'avui. En tot cas, esperarem, aviam, el que es pot dir en aquesta roda de premsa. Sí que consta, que ho comentàvem l'altre dia, que el Barça vol tenir relacions bones amb la UEFA, sí, i millorar-la, i sobretot anar a parlar amb la UEFA per explicar això que explicaran avui aquí.
Sí, sí. A mi el que em deien és que la intenció és millorar tant la relació... Veure si baixa una mica el suflet després d'aquesta roda de premsa amb la Lliga, pel que ha estat insistint Tebas, en el sentit de que el Barça havia adulterat la competició, i després posar fil a l'agulla també amb la UEFA, de cara a assegurar la participació de l'equip la propera temporada de la Champions, a poder fitxar aquest estiu, i tu a poder planificar com vols la propera temporada amb aquest... No? Aquest elefant que hi ha aquí a la sala, que es diu Messi.
És que podria estar a la sala perfectament, Messi, avui?
No, sortirà a la roda de premsa, no tinc cap dubte.
No, però escolta'm, però hi podria ser avui a la roda de premsa, Messi. Si tu em dius Messi vindrà al Barça, jo ara avui, et dic que sí. Si tu em preguntes a mi, Messi, tu creus que vindrà? T'ho dic avui a les 10:50 del dia 17 d'abril. No em fotem trampes després, demà passat, diu-me, vindrà, vindrà! No,
estaria bé que el nom de Messi sortís per un desig real de portar-lo, i no com una cortina de fum per tapar el que avui és essencial.
Sí. No, jo crec que avui no va d'això, eh? Jo crec que si va d'això, jo crec que cap periodista ho compra, això.
Jo crec que pot entrar, depèn de quanta estona... et deixin preguntar als periodistes, que en principi el temps és il·limitat, jo crec que al final sí que pot aparèixer el nom, però no crec que sigui
no,
el que nom dic sobre el que hagi de gravitar la roda de premsa d'avui. No?
El que dic és que hi ha un element important en tot... Si ve Messi, que jo crec que hi ha un acord entre les dues parts, que en fi... És a dir, aquí l'únic problema que podria ser és el sou se'l rebaixarà molt, en tot cas el sou podria ser, i podríem dir la xifra, que és un euro més que el que cobra Lewandowski, perquè ens entenguem, eh? Però que això no crec que sigui un problema. El problema és la Lliga.
L'encaix, sí.
La Lliga, i com Gavi, Araujo, Sergi Roberto, Araujo...
Sí, entren al límit salarial.
Ah, això mateix. Aquesta és la història. I després hi ha una altra. Semblaria molt cretí per part de Javier Tebas que li posés algun problema en què Messi pogués fitxar pel Barça, perquè és llançar-se pedres contra la seva pròpia teulada.
No seria la primera vegada que ho fa.
Ja, però crec que aquí em sorprendria molt.
Jo crec que després del partit d'ahir la Lliga no necessita spots per promocionar la Lliga. No,
home, no.
És espectacular.
Es promociona sola. Sí. Pastilles per dormir.
Per tota la jornada, eh? Perquè me l'hem passat aquesta jornada, eh? Hòstia, no recordo una cosa tan apestant com la jornada d'aquesta. És clar, és que no hi ha d'haver-hi un que diguis, hosti tu! És que l'únic que va ser bo va ser, aviam si acabaran... Hi va haver-hi un crits al camp del València que era invasió, que vaig dir, bueno, potser ho animen els del València avui, això. Però que va ser una cosa, el d'aquesta setmana, ho ha sigut una cosa tremenda. Per això dic que el Messi potser sortirà, veurem si acaba sortint.
Sí, però que avui no és el tema.
Que a més, hi ha un tema capital, que el president Laporta ha de defensar també la gestió del president Gaspar, del president Rossell i del president Bartomeu.
Bueno, no sé si llegir La Vanguardia avui.
En aquest cas, La Vanguardia el que explica és que l'estratègia que farà servir avui el president Laporta és que, doncs, explicarà que no tenen cap motiu per sospitar de l'actuació dels seus predecessors, però que com que la fiscalia planteja la hipòtesi que hi ha diners del club que poden haver acabat en mans de terceres persones, doncs que es veuen obligats a defensar el patrimoni de l'entitat personant-se com a acusació particular, que es trobin irregularitats.
Perdó, Marta,
respecte a Bartomeu.
Et consta, o us consta algú, Marta, que, però és clar, si realment fa decoració particular contra Bartomeu i contra Rossell, implica que no ha parlat el president del Barça ni amb Bartomeu ni amb Rossell, no, sí, sí. Marta? O...
I implica que tampoc...
Les defenses sí que han parlat, això sí.
Les defenses sí, eh?
Les defenses.
Tampoc s'ha comprat el Mundo d'avui.
Sí. Com a mínim...
El Mundo del segle XXI tampoc se l'ha comprat.
No, clar, ja. Que aquí jo crec que aquesta central l'han trobat avui.
Com a mínim hi ha hagut dues reunions.
Perquè algú...
Algú li ha dit, mira...
I potser hi ha una torna, no?
Ah, ja vas molt bé, Saperes.
Aquesta informació, no sé.
No, Saperes, vull dir aquesta... Sí.
Bueno, no, diguem-li no sé. A la gent el que diu el Mundo.
Ara, dit això, a mi em semblaria bé que A mi em semblaria bé, si el Barça fa aquest pas i vol depurar responsabilitats, de dir si algú ha posat la mala caixa que pagui, però que llavors es faci de tota l'època en què s'ha contractat a Negreira. És a dir, no em valdria de dir, no, només volem anar en el que està investigant Hisenda. No, no, llavors estirem el fil i mirem els pagaments que hi ha hagut des del 2001 fins al 2023. I si afecta algú del club de tot aquest període, llavors que pagui també. És a dir, em sembla bé, però no fer-ho a la carta, diguem, llavors.
És que a mi em sembla molt estrany poder diguem, llançar, diguem, el dit acusador a l'actuació dels seus predecessors i alhora presumir que durant el seu mandat, que va del 2003 al 2010, que són uns quants anys, aleshores tot es feia perfecte, correcte, no hi ha un pam
no
de brut.
Com si es feia tan bé que li van pujar... Li van doblar el salari
d'Enrique Negreira. Exacte, això també s'ha d'explicar.
Per això és interessant avui veure o escoltar què diu primer el Joan Laporta. No, jo no faré judicis de valor fins a esperar a escoltar-lo, però sí que també serà interessant les preguntes que el gremi faci, no? Perquè n'hi ha tantes i tantíssimes i que si Laporta parla precisament d'aquesta... possibilitat de que el Barça es personi com a acusació particular i que això impliqui o pugui implicar, si la investigació porta això, doncs, a assenyalar a Rossell i Bartomeu, doncs preguntem-li a Laporta si és que quan ell va decidir pujar el sou a Negreira, a què ho veia aquest augment, si és que ho feia superbé o...
Però això jo crec que és elemental, això l'he preguntat segur.
Jo dono per fet que es farà, però vull dir que pot ser tan interessant el discurs com sobretot jo crec que on estarà més la xitxa és i veure fins a on arriba el marge de maniobrabilitat de la porta a l'hora de contestar totes les preguntes que se'ns cauen de sobre.
Per mi, com deia el Joan Joan, n'hi ha tres de bàsiques, que és per què el Barça paga 7 milions d'euros durant tot aquest període al vicepresident dels àrbitres? Quina és la motivació per pagar-li aquesta quantitat? Els informes valen aquesta quantitat? Vaja, per què se li paguen aquests 7 milions d'euros a Negreira pare? Per què en el seu moment, com deia el Miguel, s'augmenta la quantitat durant el seu mandat? Quin és el motiu per augmentar el valor d'aquesta manera de la feina que feia Negreira? I la tercera que queda per mi és ningú va veure durant tots aquests anys un conflicte d'interessos en aquesta qüestió.
Un moment, sisplau, un moment, que encara no, però un segon. Res, que de seguida.
A Movistar volem que la teva vida no tingui límits. Per això, il·limitades ho són les dades de què pots gaudir amb la xarxa 5G més gran del país i amb un smartphone per escollir. Il·limitat ho és l'emmagatzematge que et dona Movistar Cloud. Il·limitada ho és la tranquil·litat de navegar per internet amb el servei Connexió Segura amb bloqueig automàtic d'amenaces. I tot això, inclòs de sèrie, amb Mi Movistar. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Per fi el dia sense IVA arriba a les plaques solars amb Àngel Solar. Truca avui al 900-264-687 o entra a angelsolar.es i tindràs 21% de descompte de l'IVA a la teva instal·lació. Només 17 i 18 d'abril. Ho estaves esperant. Aprofita el dia sense IVA i oblida't de la factura de la llum.
Ja està, el digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot, vaja, que aquí només penco jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
A Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. A Manlleu Origen.
Coneix-te el programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
A la Ràpita, del 14 al 30 d'abril, segones jornades gastronòmiques del caldo.
Tasta l'arròs i el peix, tal i com es fa a bord de les barques, amb els restauradors de la Ràpita.
Més info a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Vinga, que comença, Marta.
Sí, ara mateix amb una introducció prèvia del director de comunicació.
Carai.
I de seguida ja comença el president Joan Laporta, preparat amb uns papers molt seriosos, el president preparat per dirigir-se ja a tothom amb una exposició que durarà mitja hora i després una hora i mitja de torn de preguntes.
Carai, dues hores a tot estirar, fins la una, diuen. Vinga.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Companys de junta directiva, treballadors i treballadores del club, representants dels mitjans de comunicació i també doncs la, és una salutació a l'audiència que ens està seguint. Bé, tia, com a màxim representant del Futbol Club Barcelona, em dirigeixo avui als socis, sòcies, aficionats i aficionades del Barça i també a l'opinió pública en general per tal de donar explicacions sobre el cas Negreira, el conegut cas Negreira. Un cas que els fets doncs ja van succeir o es van esdevenir ja fa força anys, que no són responsabilitat de l'actual junta directiva, companys, però que pensem que requereix una profunda reflexió.